Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
En aquesta plantilla que tenim aquest any doncs serà una competició potser més adequada. Però bé, tot i amb això, jo crec que nosaltres tenim un factor important, que és juguem a casa, juguem amb la nostra afició, amb la nostra gent, i jo crec que les jugadores estan molt motivades, i bueno, això de l'esport mai se sap, no? Vull dir, ho veurem d'aquí uns dies.
Home, l'expectació n'hi deu haver, no? De gent amb ganes que arribi de poder anar a veure o jugar a la Champions femenina a casa.
Sí, clar, estem parlant que veurem jugadores de primer nivell mundial, que amb els equips francesos, amb el Kitchet, amb el Vic, amb nosaltres, amb el Paratinaikos, que bueno, lluitaran per aquestes dues places i pugueu veure en directe, i al costat de casa doncs, sempre és un espectacle. De fet, un espectacle com la Champions, doncs, com dèiem, no s'havia fet mai a Catalunya, i tindrem l'oportunitat doncs, de disfrutar aquests 3 dies dels 10 partits que hi hauran, que tots 10 seran partits molt emocionants i que hi haurà una gran lluita i una gran rivalitat fins al final.
Com deia, 9 temporades de vida de l'equip del Miró Reus Ganxets del club. Una Copa de la Reina, oi, ja, el palmarès, sí, això sí? Sí.
Una Copa de la Reina, un subcampionat de també de la Copa, un subcampionat de Lliga, un quart lloc, campiones de Catalunya absolut, també una vegada. Bueno, sí, realment estem lluitant molt, molt ràpid, amb la modestitat d'un equip modest que som i amb el poc temps que tenim, el poc rodatge, la poca experiència, però bé, estem lluitant-hi.
I aquest any, amb quines expectatives en la competició domèstica, la competició estatal, president?
Bé, nosaltres l'objectiu principal és tornar a classificar-nos per jugar a Europa la propera temporada. Això vol dir quedar entre els 6 primers de la Lliga. Jo aspirem com a mínim amb aquests 6 primers. Després, les temporades, jo sempre dic que són molt llargues. Nosaltres ens ha passat, hi ha hagut èpoques o temporada que hem tingut una plantilla potser més modesta i hem aconseguit la Copa de la Reina i hem aconseguit grans resultats. Hi ha hagut altres temporades, com potser la passada, que teníem dos jugadores top mundial i en canvi doncs, no vam aconseguir tan bon resultat. A vegades això de l'esport doncs, està condicionat de moltes coses més per arribar a guanyar. Gràcies a això, aquesta temporada creiem que tenim un molt bon equip i, a més, molt ha canviat molt la plantilla de l'any passat amb enguany i tenim moltes expectatives i moltes ganes de veure-les jugar en directe i de veure si som capaços d'aconseguir aquest objectiu mínim d'estar entre els 6 primers de la Lliga.
Doncs la gent ja ho sap, si vol veure tenis taula de gran nivell, a Champions femenina que aterra Catalunya per primera vegada, a Reus, del 21 al 23 de setembre. El 22 de setembre és quan hi ha aquest duel català entre el Vic i el Reus Ganxets, a més amb Esport 3, amb les càmeres també de televisió presents a les 8 del vespre, però aquests 3 dies nivell del bo de tenis taula a Reus. N'hem parlat amb el president del Miró Reus Ganxets, amb el Joan Carles Virgili. President, que sigui un èxit. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per ajudar-nos.
A segona divisió, el descans sense gols, el partit a Burgos, Gerard.
Sí, de moment Burgos 0, Eibar 0, partit de poques ocasions. Ja hem comentat que l'equip local ha enviat una pilota al pal, de moment però no hi ha gols en aquest primer partit de la jornada de dissabte a la segona divisió masculina.
I el Bidasoa a Barça de la Lliga Sobal, com el tenim?
Aquí sí que hi ha gols, evidentment, el 17 de la primera meitat, encara queden 13 minuts per arribar al descans. De moment empat a 10, ha reaccionat el Barça, que ha arribat a perdre fins a 2 gols de diferència. Ara mateix Bidasoa 10, Barça 10.
Els escapats arrenquen la pujada a l'últim port del dia, Albert.
Sí, la Rabelagua és l'última ascensió, primera categoria, és un port de 9,5 quilòmetres amb un pendent mitjà del 6,3%, però els quilòmetres més durs són els 5-6 primers. Per tant, si hi ha moviments entre els de la General, hauran de ser en aquestes primeres rampes. De moment, els dos escapats que tenen 8 minuts sobre els favorits. Benepul i Bardet, que jugaran l'etapa a 8 minuts als favorits. Deixa'm dir que Benepul avui segur que puja al podi perquè ja és líder de la muntanya i amb diferència. Per tant, de moment pujarà com a líder de la muntanya i veurem si també pel triomf d'etapa.
S'ha acabat el partit de Bèlgica d'aquesta classificació per l'Eurocopa.
Sí, amb victòria per la mínima. 0-1 contra la Azerbaijan a Bakú amb el gol de Yannick Carrasco a la primera part. Per tant, Bèlgica ara mateix lidera el grup F amb 10 punts, els mateixos que Àustria. Recordo que les dues primeres se'n van a l'Eurocopa. Aquí qui ho té complicat de moment és Suècia, que és tercera, amb un partit menys que Bèlgica i també que Àustria, però que només té 3 punts, és a dir, 7 ara mateix de les dues seleccions que lideren el grup. I per cert, dels partits que comencen a partir de les 6 de la tarda, a Ucraïna és titular Zigankov, però és suplent Dovbik, juga Yaremchuk, el jugador del València a la punta d'atac de la selecció ucraïnesa. Partidàs d'aquí a 55 minuts mal comptats entre Ucraïna i Anglaterra, amb Zigankov, el jugador del Girona, a l'11 titular de l'equip local.
I en aquestes prèvies de la Champions femenina de futbol teníem l'Arsenal patint, Gerard.
S'ha salvat per 3 minuts. N'afegien 9. Ha marcat el minut 51 de la segona l'empat a 2, perquè ha arribat a perdre 0-2. L'Arsenal, un dels teòrics favorits a guanyar la Champions, un dels equips forts d'Anglaterra, perdia 0-2 contra el París Football Club, i en el minut 80 ha marcat Alexia Russo a l'1-2, i finalment una de les centrals, Beattie, Jennifer Beattie, al 51, com dic, de la segona, ha marcat l'empat a 2. Laia Codina no és a la convocatòria, està lesionada, per tant no ha debut encara amb la samarreta Gunner. El partit se'n va a la pròrroga, igual que el de la Juve, que recordo ja ha quedat abans eliminada contra l'Eintracht de Frankfurt.
Una pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Esteu en una cosa normal.
Sigueu innovadors.
Transformeu-vos.
Deixeu estar. Els somnis són esbojarrats fins que s'aconsegueixen.
Nou Sant John Corando. El suc dels nostres somnis. Totalment renovat. Punter en seguretat, habitabilitat i equipament líder i un preu sense competència. Nou Sant John Corando. Deien que estàvem sonats.
Descobreix-lo a santjohnbarcelona.com.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
RAC1. Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que es veu que s'ha...
RAC1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix...
Versió RAC1.
Quin nom? Fumacat!
Què? No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Prevec que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Pretty girls are starting conversations. All my friends are turning green.
9 minuts de les 5 de la tarda, Superesports RAC1 fins a les 11, quan agafarà el relleu el Tu diràs amb el Miquel Agut i arribarem a la 1 de la matinada. El Barça de bàsquet, que té una cara nova a la banqueta aquesta temporada, Roger Grimau com a primer entrenador, Carles Marco com a segon entrenador, Víctor Sada com un dels assistents també de Roger Grimau, amb Òscar Orellana i amb el Xavi Beltrán. Grimau, Sada i Marco, tres cognoms de bàsquet i d'escenaris que avui han volgut ajuntar al Superesports a veure com viuen les famílies aquest aterratge al primer equip del Barça. Germà gran de Roger Grimau, Sergi Grimau, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Sergi?
Bé, molt bé. Aquí m'he ficat una alarma per no dormir-me, perquè ja m'ha passat una altra vegada i no volia que em passés avui. Bé, molt bé.
T'agraïm l'alarma per no dormir-te. El Jordi ara el tindrem, el Jordi Grimau, el petit d'en Roger. Té una tarda complicada avui, en el Jordi, una activitat de grup amb el club. Encara juga ell a bàsquet a Eivissa. Ara intentarem connectar amb ell. Germà gran de Víctor Sada, Adolf Sada. Hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Com estàs, Adolf?
Doncs bé. Després d'un dia de platja, bastant bé avui.
Home, doncs ahir no, millor que jo. En aquest, la platja l'hem vist de lluny nosaltres aquí, a la planta 15. I Marta Marco, germana de Carles Marco, una de les grans actrius que tenim en aquest país. Hola, Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Marta?
Doncs molt bé a Madrid, però molt bé, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
Vale. Madrid també es pot estar bé, no, Marta? Ah, sí. Sí, no?
Sí, de tant en tant, sí.
De tant en tant, exacte, que vam fer algunes visites. Sí. Sergi, qui et diu o com saps i te n'assabentes que el Roger serà l'entrenador del primer equip del Barça?
Bueno, ens ho explica ell. Ens ho diu ell. De fet, poc abans de que surti la notícia ens avisa, doncs, que amb una mica amb la seva forma de ser, amb el seu estil, amb molta discreció i dient-nos que fossin discrets, doncs que entrenaria el primer equip. Tampoc sense saber molt bé què es referia, si no sabíem que estaria el primer equip, perquè entenc que tot es va desenvolupar bastant de pressa i tampoc no en sabíem els detalls. Ens va demanar que no diguéssim res a ningú, sobretot, que ens explicaria, però al cap d'una hora i mitja els mòbils van començar a sonar. El meu, en particular, tenia desenes de missatges per tot arreu i vaig entendre que ja era públic. I sí, vaig fer una recerca a Google i vaig veure que ja ho havien publicat. Així que res, suposo que no en tinc els detalls, però entenc que va ser un moviment o una operació força ràpida i en el moment que ens ho va poder explicar, doncs ho va fer i bé, això més vosaltres sabeu, no?, com és, no?, quan surt una notícia, en el moment que surt un petit comunicat ja es dispara tot. I així ho vam saber, així ens vam assabentar.
Bé, per tant, el secret no el vau haver de mantenir gaire estona, amb una hora i mitja ja era una cosa pública. La primera reacció, però, quan t'ho diu, de dir, que seré l'entrenador del Barça aquesta temporada, quina és, Sergi?
Hòstia, doncs no sé, doncs... entre no incredulitat, perquè saps que és una cosa que està allí, que pot passar... I molta il·lusió, molta alegria, igual que en el seu moment quan doncs, va ficar el Barça, no? Jo recordo que en aquella època, quan va ficar el Barça, doncs a casa vivim, doncs, els Sada i els Marco, no, que són de Badalona, aviam com ho vesteixen, això, però nosaltres som de Sants, cony, que som al costat de les Corts, vull dir, nosaltres som culers.
El problema tenen ells, no, Sergi?
Han de justificar que són de Badalona, nosaltres. I, clar, home, per nosaltres, com va fitxar, com el Barça ja va ser l'hòstia, diguem, sí que és veritat que en aquesta segona vegada doncs et diré que potser ens va agafar més acostumats perquè ho hem viscut a casa, no? Però evidentment amb moltíssima alegria i molta il·lusió per ell, perquè sabem el que suposa, evidentment.
Però per al·lusions a Adolf, tot i que alçada els vaig tenir a l'estudi aquí de RAC1 en un Superesports un dia, que ens ho vam passar de conya, i de Badalona molt, Adolf, però em va quedar bastant clar que de Panyeros no gaire a Can Sada.
No seria la idea, no. No seria la idea.
I com te n'assabentes tu, Adolf, que el Víctor formarà part del cos tècnic del primer equip?
Mira, doncs, jo una mica al contrari que el Sergi, sempre anem de vacances amb els amics a Coll de Nargó, 10 dies, a desconnectar, i els mòbils estan semiprohibits. Llavors, estàvem tranquil·lament a la piscina, fent cosetes allà, i un dels amics tramposos, que de tant en tant s'ha de connectar, doncs estàvem allà jugant a cartes i va dir... Escolta, que el Víctor em dic que estarà d'entrenador ajudant i tal. I jo vaig dir, sí, mira, tira, calla i tira cartes, saps? Vull dir, i no m'ho creia. I fins que sí, llavors ens vam anar a connectar a un raconet que hi ha, que sí que hi ha wifi i tal, i sí, vam veure que sí que realment, doncs era cert. Vull dir que no ens ho va dir ni ell. Suposo que no podia dir res, ho tenia en secret, i ho vam saber, ja et dic, al cap d'unes hores, quan vam poder connectar-nos. Però molta il·lusió, sí, molta il·lusió, perquè bueno, ha sigut casa nostra, no? El Barça des de que jo tenia 11 o 12 anys, que ja vam anar cap allà, després van venir els meus germans, mon pare ja hi havia jugat també, i molta il·lusió pel Víctor, i bueno, aviam si la cosa surt bé.
Però us acaba dient ell o no algun dia? Vull dir, el Víctor ja us ha comunicat oficialment que formarà part del cos tècnic o encara no, Adolf?
Sí, i de fet tenim un grup d'amics que també n'hi han de la penya i d'algun del Madrid i tal, i està a punt de sortir d'aquest grup. Precisament abans que comenci la temporada, jo li he recomanat que surti d'aquest grup, perquè si no les passarà magres, eh?
Sí, potser sí, que seria recomanable que no formés part d'aquest grup. Marta, sí. Tu com ho saps que el Carles passarà a ser segon entrenador d'en Roger al Barça?
Doncs una mica, doncs això, amb comú amb ells, de molta discreció, ens ho explica ell en un dinar familiar que tenim, i clar, nosaltres vam estar unes quantes setmanes sense poder dir res perquè les coses estaven ultimant, i clar, era com amb l'alegria molt continguda perquè tot sortís, perquè arribés a bon port, bàsicament perquè estem molt acostumats a tenir el Carles a fora. Llavors, clar, per nosaltres l'alegria és màxima, no? I com deia el meu pare, poder aplaudir l'equip del que realment ets per una vegada, doncs també està molt bé, saps? Vull dir que nosaltres hem anat sent de molts equips diferents al llarg dels anys, i clar, l'alegria és màxima. Primer perquè està amb amics, vull dir que amb el Roger, tant amb el Roger com el Sara, vull dir que s'han viscut, són amics, poden, crec, fer un superequip, i a part de tot això, doncs perquè serà a casa i el podem gaudir molt. Això per nosaltres és increïble, és molt, molt poc habitual.
Clar, clar, no haver d'animar de manera postissa, no, Marta, sinó, bueno, sinó real, no?
La veritat és que no, vull dir, aquest any vam anar a Sèrbia, i vamos, com els que més, bueno, no, perquè ells són insuperables, pavelló allò és insuperable, però sí que és veritat que, clar, nosaltres ens hi fiquem amb cos i ànima, on que vagi el Carles som de l'equip del Carles, i clar, aquesta vegada l'alegria és molt, molt... molt, molt màxima, molt, molt content. Molt.
Mira, deixa'm anar a Eivissa. Hola, Jordi Grimau, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com va per Eivissa? A punt de començar la temporada ja amb el teu equip o no?
Tot bé, apropet ja, en plena pretemporada, però bueno, tot preparat ja.
Molt bé, tu esperaves això, que agafessin l'equip, el Roger, el Víctor, el Carles i companyia, quan el Barça guanya la Lliga, dius, bueno, això, clar, doncs en Saras continuarà a la banqueta.
Sí, és veritat que, bueno, com ha dit tothom, és difícil de preveure i tot una miqueta amagat, però bé, orgullosos de que el Roger pugui seguir disfrutant del que crec que és el seu lloc de confort, que és el Palau i el món culer. Crec que hi ha poca gent que entengui millor el sentiment de Barça i el que significa el vestuari del Barça, el que significa el Palau, així que més enllà de com vagi tot, crec que hi ha poca gent amb més sentiment i amb més cor del que pugui tenir el Roger.
Però tu continues en actiu. És la teva última temporada, Jordi, aquesta, pot ser o no?
Sí, fa ja uns quants anys que ho dic, però crec que aquesta va de sí.
Aquesta va de veritat, o no?
Crec que aquesta va de veritat ja, així que bueno, aprofitar aquests 8 o 9 mesos que em queden i ja està, i anar-nos situant en un altre àmbit de la vida i del bàsquet.
De fet, tu jugues al Sant Antoni, no?, a Eivissa, de Portmany. Ho ets tot aquí, tu, Jordi, no? Ets jugador, i què més ets en el club?
Bueno, porto una mica la gerència. Vam començar fa 3 temporades a 5a divisió, diguem, a Lliga Balear. Estem ara ja a Le Plata, jo crec que un bon equip per plantejar-nos l'ascens a l'Eport, i bueno, un projecte molt, molt xulo, amb molta gent involucrada, i tant de bo aviat puguem estar enfrontant-nos contra el Roger al Palau. Crec que és un projecte ambiciós i segur que en uns anys ens podrem veure les cares.
Home, estaria molt bé. Adolf, Alçada, de quina escola sou a Badalona?
Som de l'escola Minguella.
De la Minguella. I els Marco, Marta?
Nosaltres de la Jonfrau.
I aquí hi ha rivalitat o no, Marta?
No, a Minguella, Jonfrau... Home, bueno, en bàsquet a Badalona hi ha rivalitat entre tots, perquè tothom juga a bàsquet. Però Minguella i Jonfrau jo crec que eren bastant amics.
Eren amics, Adolf?
Cal dir que el Carles i el Víctor, de petits, vivien en el mateix bloc de pis, sí, pràcticament. Sí. Bueno, en la mateixa pizzeria, diguéssim, comunitat.
Sí, jugaven, diguem que teníem un pati comunitari on jugaven a bàsquet tant l'Adolf com el meu germà, com després el Víctor, vull dir que i els he vist a tots, saps, passant hores allà fent tir, vinga, vinga, vinga. Sí, sí.
Tu no, Marta?
Jo també, però jo era molt dolenteta, llavors de seguida ho vaig deixar estar. Però també vaig jugar, amb el Sant Pep.
És que Badalona, no? Tard o d'hora has d'acabar sí. jugant a bàsquet, no?, d'alguna
exacte.
Manera.
Total, sí, sí. És el bressol del basquetbol, no? I realment hi ha molta tradició, vull dir que és l'esport que es fa, que es practica.
Vau anar al Pionir, dius, Marta, fins i tot a seguir el Carles.
Sí, aquest any sí, vam anar al Pionir i jo t'he de dir que porto tota la vida veient bàsquet, no havia vist mai una cosa així. Vaig al·lucinar. A part de que estan, bueno, omplen el pavelló més del que poden, està tothom cridant, tot el rato cantant, o sigui, és espectacular. Hi ha un nivell de pressió i de... bueno, de seguiment de l'equip, que a vegades és un pèl violent, no? Bueno, a mi em va impactar, ja et dic, és la... n'he vist molts, de pavellons i de camps, i aquest ambient em va al·lucinar. Sí, sí, sí.
Sergi, va, anem a coses serioses. Com ho farà el Roger, el Barça?
Com ho farà? Com ho farà? Com anirà? Jo crec que ho farà tot el bé que podrà, jo crec que ho farà bé, crec que sortirà bé. Jo no li vaig desitjar sort, li vaig desitjar encert quan li vaig enviar un missatge, i jo penso que el Jordi ho està explicant. Al final estem parlant d'una persona, d'un jugador. A mi aquests dies em deien, hòstia, tu, germà, quin sidral s'ha agafat? I dic, cony, què esteu dient? Dic, hòstia, de què treballes tu? I deia, de què treballes? És igual, de sabater. Doncs imagina que ve la millor empresa del món o de l'Estat, o d'on tu vulguis, un referent, i et diu que si vols ficar-te al capdavant, no? Què és el que t'has de pensar, no? Jo crec que el Roger li ficarà tot el seu coneixement, totes les seves ganes. Crec que hi ha una part de tota l'experiència que té a Can Barça i del que ha viscut com a jugador, com a capità. No ens oblidem que aquest, que és el que ha entrenat els últims paio que va aixecar l'Eurolliga, saps? Vull dir que al final alguna cosa té dins, no? I jo crec que, doncs, que aquests anys que he estat entrenant, doncs, l'han preparat en major o menor mesura per tirar endavant el projecte. I jo penso que és qüestió de temps, és qüestió d'habituar-se a un nou entorn, i crec que la preparació i sobretot l'actitud i les ganes, i com deia el Jordi, aquest coneixement de Can Barça, que potser quan ve gent de fora és difícil, doncs ell el té, i s'ha envoltat, ho deia la Marta, no? S'ha envoltat de gent professional i d'amics, i fa gràcia, perquè la Dols que està aquí, jo el conec quan era un nano al Barça i de jugar contra ell por ahí, el Marc Carles, que era un incòrdio jugant a bàsquet, i el Sant Pep també hem jugat, llavors clar, tot en cita una part bastant romàntica, que en els meus somnis més calents esportius és que acaben aixecant l'Eurolliga aquest any, no?
Mm-hmm. Home, ja ho signaríem segurament,
bueno, escolta,
tots plegats.
La vida està per somiar, no? Una mica, sí,
clar. I tant.
I la pressió, Jordi, la portarà bé? Aquesta imatge de tranquil·litat permanent que transmet el Roger, és a dir, deu tenir mala llet en algun moment, o com a germà la deus haver viscut també a l'habitació de casa en algun moment, no?
Sí, jo crec que el Roger és una persona amb molt saber estar, no, suposo, no l'he viscut, no l'he pogut viure molt en directe com a entrenador, però no crec que sigui una persona i un entrenador de molts crits, crec que no li fa falta i que és capaç de transmetre des de la serenitat, des de la tranquil·litat el que està passant, i crec que està preparat, no? És evident que té un component d'experiència que no té, però el bàsquet està inventat des de fa molts anys. Crec que la gestió del vestuari i la gestió del club és el que marcarà la diferència entre l'èxit i el fracàs, i crec que aquesta part ahir la té coberta. Després, les jugades que es puguin inventar, crec que la diferència no és tan gran entre Saras, entre Obradovic, entre qualsevol altre entrenador. Tots són capaços de veure molt de bàsquet, tots són capaços d'establir molta tàctica, això és una qüestió d'hores i estudi. El que marca la diferència segurament és el dia a dia, el tracte dels jugadors, la gestió del vestuari, la gestió de l'entorn, i crec que el Roger està preparat al 100%.
Adolf, tu encara jugues o ja no?
Jo aquest any és el primer any que deixaré de tirar triples a tercera catalana. Ha portat a dos o tres anys tirant triples, no jugant, tirant triples, però aquest any ja he dit que prou, que ja ni tirar triples aquest any.
Sí, no et convenceran, Adolf? No,
no. No. Si ho tinc decidit, aquest any ja, 44, ja s'ha acabat.
Però els ficaves o no? Ja. Quan llançaves els ficaves o no?
3 o 4 de cada 10, com sempre, sí.
Bueno, no sé, un gran percentatge. Sí, tu, i tu, Sergi, alguna petxanga encara de tant en tant, o ja ni això?
No, jo al contrari que el Roger sóc un tio molt nerviós, amb el qual no tinc temple per jugar una patxanga, és a dir, jo jugo una patxanga i algun, jo m'ho prenc molt seriosament, llavors vaig decidir que per al meu bé mental i físic meu i dels altres era millor no fer cap patxanga, perquè jo vaig al rebot com abans, bloquejo com abans i no sóc el d'abans, llavors el resultat és fatal, llavors vaig decidir que no, vaig decidir que no existien les patxangues i ho vaig deixar i només a prop que estic del bàsquet és de tant en quant provar si arribo a esmatxar-la, que això em dona una mica d'alimenta al meu ego, i amb això tinc prou, suficient.
I arribes?
Sí, home, clar, per suposat.
No, jo pregunto.
No ho diguis tan clar, Sergi, que jo no arribo ni a l'arbre, ara mateix.
No, jo arribo, encara arribo, bé, 50 bé. Encara arribo.
No, bé,
també és més alt, també és més alt.
Deu ser això, que els centímetres d'avantatge. Però és veritat, Marta, el que deia el Sergi d'aquesta història, no?, que és gairebé de conte, no?, que tres amics que s'han dedicat tota la vida al bàsquet, que han hagut de voltar món, sobretot el Carles, diria, i acaben els tres a una de les banquetes segurament més desitjades que pot tenir qualsevol entrenador.
Jo crec que aquest és un gran encert, no?, quan treballes amb amics, quan treballes amb gent que t'estimen i que t'estimes i que et mires bé i que està tothom més generós. Almenys amb nosaltres, amb el teatre, ens passa això. Quan sorgeix la química és quan hi ha aquests bons equips, no?, aquests bons equips humans. I jo crec que tenen molt potencial junts i es poden ajudar molt i poden fer moltes coses. Jo espero, com el Sergi, que aixequem la brutiga.
Sí, sí, això sí. Clar, ara li va preguntar al Jordi. Jordi, a veure, aquesta és fotuda, eh? L'Eurolliga pel Barça o l'ascens a l'Eport pel Sant Antoni?
L'ascens a l'Eport de Sant Antoni. Sense cap dubte.
Foteu fora aquest tio d'aquí, home. Foteu-lo fora.
Hi ha xiulets a la graderia, Jordi? Xiulets, home, claríssims.
Cadascú de lluita una miqueta per el seu i aquí necessitem més ajuda de la que necessita el Barça ara mateix. Així que no hi ha dubte. Ja més temps pel Roger per aconseguir-ho, segur.
Ja ho arregleu a casa, això, Sergi. No voldria ara tampoc aquí una disputa familiar en directe al programa.
Com a germà gran he de posar una mica d'ordre, em vas a competir, ara fa el meu paper.
Sí. Et veurem molt al Palau, Marta, quan l'agenda t'ho permeti o no?
Doncs a vegades els horaris són una mica incompatibles, perquè jo també treballo els caps de setmana, però a poc que pugui, segur. Perquè m'agrada molt, disfruto i encara pateixo molt. Miri, les dues coses a la vegada. Sí.
Tornes a Barcelona, no? Ara la setmana que ve amb l'obra sí. Bèsties?
Sí, estreno la setmana que ve al Teatre Acadèmia aquest monòleg. Sí, contenta.
Hi ha entrades o no? Perquè les altres es van acabar pim-pam, encara en queden o no per veure-la ara?
Sí, encara n'hi ha, perquè ho fem gairebé 5 setmanes, vull dir que la gent té temps per venir i bueno, per escoltar aquesta història que a mi em sembla important, no?, la hipersexualització de les nenes, és un tema bastant tremendo, vull dir que... Bueno, jo també intentem tirar triples i anem fent el que podem, també, saps?
No, i molt bé que els tireu. Un percentatge fins i tot potser superior al de la Wolf, quan estava jugant encara a tercera catalana, segurament que sí. Dirigida pel Pau Roca, val la pena que aneu a veure Bèsties a Barcelona, que torna a partir del cap de setmana que ve. Ell pot venir a veure't algun... Ah, clar, ara podrà més que abans, no?, venir a veure't també, Marta,
sí,
segons com vaja, tampoc.
Aquesta ja la té txec.
Ja la té txec.
Va fer feina abans de l'estiu. Home, ell sempre que pot bé, sempre que pot bé. Li agrada molt el teatre. I el Roger també, saps? Vull dir que el Roger a la trena van venir a veure'l amb el Carles i el Bastos. Vull dir que em fa molta il·lusió, la veritat, que estiguin junts. Em fa molta il·lusió.
De fet, el Carles, Sergi i Jordi, si no vaig errat, va entrenar el Roger en el seu últim any del Roger a Manresa, en el seu últim any com a professional. El Carles està d'ajudant a Manresa, pot ser?
Jordi,
sí, sí. Està segur i em va entrenar a mi també a Palència.
Sí, exacte.
I a Palència em va fer fora i...
Hòstia.
I em va forçar a jubilar-me, però no passa res. Els Grimau no som gent rancorosa. I...
Som així, els Grimau som així, eh? El Roger, quan ha pogut, l'ha reclutat, eh? Som gent de bé, som gent de bé.
Des d'aquí una salutació, Carles, que no hi ha rancor.
De part teva.
No hi ha rancor. Però no vingui d'Eivissa.
No li tindrem en compte, no li tindrem en compte. Mira, que tenim guanyador de l'etapa a la Vuelta.
Sí, Albert. Remco Evenepoel, que ha canviat el ritme a 4 quilòmetres pel final, ha marxat de Bardet i acaba de creuar la línia de meta molt emocionat, plorant després de creuar la línia de meta pràcticament, perquè ahir va perdre totes les opcions de podi i avui s'ha volgut reivindicar. Ha aconseguit la victòria d'etapa, a més també se situa líder de la General de la Muntanya, ha emocionat Remco Evenepoel abraçant-se amb membres del seu equip, el protagonista del dia. Pel que fa a la resta de favorits, no hi ha hagut atacs, queden encara les últimes rampes d'aquesta ascensió. L'únic atacat és David de la Cruz, el català, que és a uns 9 minuts del líder. Doncs ho ha provat, ha obert un petit forat, veurem si en aquests últims 2 quilòmetres hi ha algun moviment entre els favorits de la General. De moment, Cus continua el líder i continuarà en les properes jornades líder d'aquesta classificació general.
Doncs tancarem aquesta conversa, que m'ha agradat molt, amb la Dolf Sada, amb el Sergi Grimau, amb el Jordi Grimau i la Marta Marcos, citant-nos tots a Berlín, a la Final Four, menys el Jordi, que no el convidarem, si el Barça hi arriba en aquesta final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet.
Paga el Carles, m'està escrivint ara.
T'està escrivint, perfecte. Jordi, moltes gràcies, que vagi molt bé, que pugeu a l'Aleport, evidentment, fins ara.
Una abraçada.
Sergi, Adolf i Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que gaudiu molt d'aquesta temporada.
Moltes gràcies, un petonàs.
El Sada, els Marco i els Grimau, avui a l'antena de RAC1 al Superesports, quan passa un minut de 6:15 de la tarda. Com tenim el partit de segona ara mateix, Gerard?
Al quart d'hora de la segona, el plantio de Burgos continua l'empat a 0, Burgos 0, Eibar 0.
I el Barça d'handbol, què fa a la pista del Bidasoa?
Doncs no és una bona pista per tenir una mala tarda, i això de moment és el que li està passant al Barça, que està perdent de 3 ara mateix a la represa de la segona part. Bidasoa d'Irun 16, Barça 13. Haurà de remuntar 3 gols al Barça si vol apuntar-se a la seva segona victòria aquesta temporada a la Lliga Sobal.
I s'acaba el partit d'Irlanda al Mundial de Rugby.
Sí, ha aconseguit de moment la victòria més àmplia d'aquest inici del Mundial, a pallissat a Romania 82-8. És que no s'ha aturat en cap moment. Ha anat anotant, obrint forat, i al final 82-8 la pallissa d'Irlanda sobre Romania.
Fem una pausa, abans de la pausa ens actualitzarem amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents del Marroc, avui especialment, què ens expliques?
Doncs sí, aquesta hora els equips d'emergències del Marroc s'afanyen a buscar més supervivents a la zona afectada pel terratrèmol, que ja ha deixat més de 1.000 morts i més de 1.200 ferits al centre del país. Són hores clau perquè hi ha perill de noves rèpliques, i més en una zona, al Marroc, considerada de perill. Ho ha avisat el Via Lliure de RAC1, el sismòleg del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Jordi Díaz.
El Marroc és una zona de risc, podem dir que de fet el Marroc té diverses zones de risc, per una banda tota la costa del Mediterrani, tratem-nos a l'Useimas, per exemple, i després tota la zona aquesta de l'Atlas. És conegut que hi han hagut històricament terratrèmols importants, i per tant es pot considerar que és una zona de risc.
Aquesta tarda l'Ajuntament de Barcelona ha ofert ajuda humanitària al Marroc, ho ha fet l'alcalde Jaume Collboni en una trobada amb el vicecònsul d'aquest país. Més coses, un motorista ha mort aquesta tarda en un accident a la P7 a Maçanet de la Selva. Per causes que s'estan investigant, han xocat una moto i un cotxe, causant la mort al conductor de la moto. A causa d'això, ara mateix hi ha 2 carrils tallats sentit Girona, i això causa 5 quilòmetres de cua entre Maçanet i Fogars de la Selva. Amb aquesta ja són 108 les persones que han mort en accidents de trànsit des de principis d'any. Per cert, encara en mobilitat, 465.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del cap de setmana llarg de la Diada. És gairebé un 11% més dels que havia previst trànsit. Aquest matí les cues més importants han sigut a l'AP7, que ha registrat més de 20 quilòmetres de cua entre Mollet i Llinars del Vallès, direcció Girona. Trànsit preveu que l'operació tornada comenci dilluns a la tarda, el dia de la Diada, i calcula que 230.000 cotxes tornaran cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Pausa i tornem.
RAC 1.
Ja han començat les classes dels fills i ara ens demanen des de l'escola unes llibretes, retoladors i carpetes extra.
Cap problema. Aprofitem per anar a Servei Estació, on podem utilitzar el val escolar. I a més, de pas, comprem un uler per a la cuina i unes caixes per posar ordre als armaris. Servei Estació, la botiga que té de tot i per a tothom. Al carrer Aragó 270 de Barcelona. I aquest diumenge obren de 12 a 8 del vespre.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
RAC 1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Ah, boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilà, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC1?
No.
Escolteu RAC1?
Espera, espera. Són nits de RAC1.
Això, això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
seran nits de RAC1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC1. Tots som u.
Ho has fet bé, Jaume?
Ets un crac. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
Super Esports.
Hey! When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
Passen 6 minuts a 6:45 de la tarda, Superesports a RAC1. Tenim penal, a segon, a punt de xutar-se.
Sí, penal a favor del Burgos, comès, crec que Stoichkov és qui l'ha comès, el jugador de l'Eibar, per un cop de colze. Gol del Burgos, transforma el penal. Ara mateix el 21 de la segona meitat, primer gol de la tarda, segona divisió, el marca el Burgos, Burgos 1, Eibar 0.
Tenim el Barça perdent de 3, el marcador també podria ser una mica més clar, a sí. La pista del Bidasoa, 19-16, partit ja a la segona part. Tornem cap a Filipines, cap a Manila, amb el Dani Aguilar. Dani, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda, bona nit aquí a Pasay, al costat de Manila.
Al costat de Manila. On ets ara mateix, Dani?
A l'hotel, vaja, a l'apartament, no t'enganyaré. Vull dir, ja està tot tancat aquí, som 11:45 de la matinada. Ja fa una bona estona que al Moarena ja no hi ha res, abans s'ha acabat aquest partit entre Letònia i Lituània, i ja som a l'hotel. Per cert, deixa'm dir quina meravella de conversa amb els germans Marcos, Sada i Grimau, eh? Una meravella.
T'ho hem passat molt bé, la veritat, i els agraïm molt que hagin volgut ser tots ells avui al Superesports, i tant de bo que aquests desitjos de Final Four i d'Eurolliga guanyada a Berlín el mes de maig es converteixin en realitat. Avui, com deies, la penúltima jornada de competició, amb aquesta pallissa de Letònia sobre Lituània i amb aquest comiat de Doncic amb una setena posició, amb un altre partit on, evidentment, qui ha brillat més és el jugador dels Mavericks, Dani.
Sí, deixant dir-te un detall d'aquesta última jornada que jo crec que és molt important de remarcar, un rècord de la història de la Copa del Món. I saps qui l'ha batut? Un tal Artur Zagars, el jugador de la penya que ha repartit 17 assistències. I és una autèntica barbaritat. Ja dèiem que havia fet un tros de Mundial, però és que avui en l'últim partit, per acomiadar-se, 17 assistències, trencant el rècord de Carlic Jones de 15 aquesta mateixa edició, i també de 15 del 1994 d'un tal Toni Kukoc. Per tant, no està malament. El rècord d'Artur Zagars en aquesta victòria, en aquesta tova de Letònia contra Lituània, 98-63, cinquena posició per Letònia, 85-89 ha guanyat Eslovènia, amb un Luka Doncic que ha causat bogeria i sensació aquí a Filipines. Dèiem amb els companys de premsa que cada vegada que anotava un tir de 3 Doncic era com escoltar un gol, cada vegada que agafava la pilota hi havia bogeria i histèria col·lectiva, però finalment només ha pogut ser setè, només ha pogut dur Eslovènia a la setena posició avui amb el comiat de Gigi de Tome, d'aquest característic jugador molt particular, amb una història molt singular, i que avui ha penjat les botes amb aquesta derrota d'Itàlia, que ha acabat vuitena.
Ara mirem cap a demà, abans arriben els favorits a la general a l'etapa d'avui de la Vuelta.
Sí, al final en aquesta pujada al Larra Belagua no hi ha hagut atacs, no hi ha hagut guerres, per tant han arribat tots agrupats, amb David de la Cruz a uns metres per endavant, ho havia aprovat el sabadellenc, i tot continua igual. Per tant, més a prop de veure Kuss guanyador d'aquesta Vuelta i del triplet del Jumbo. La general que quedarà amb Kuss líder, segon Roglic a 1.37, Vingegaard a 1.44, Ayuso quart a 2.37, Mas a 3.06, el millor català Marc Soler, sisè, de moment a 3 minuts 10 segons. Queden, jo diria, que un parell d'etapes d'alta muntanya a terres asturianes, amb la pujada de l'Angliru, però vaja, és que fa difícil pensar que el Jumbo no guanyi aquesta Vuelta i que fins i tot faci el triplet al podi de Madrid.
Doncs sí, veurem si Sepp Kuss, que fa pinta que ara sí, que serà l'aposta per guanyar i per tant tindran un guanyador diferent a les tres grans voltes. I això acaba sent així, Roglic Giro, Vingegaard al Tour i Sepp Kuss, que s'emportaria el títol cap a Catalunya, pràcticament, perquè el considerem un català més, si aconsegueix aquesta Vuelta a Espanya. Demà el Mundial de Bàsquet a 2:15, el que molts es pensaven que seria la final, Estats Units-Canadà, tercer i quart lloc, i quan faltin 20 minuts per les 3, des de 2:15 a RAC1, la gran final entre Alemanya i Sèrbia. Com ha anat la vigília, Dani?
Doncs amb un protagonista que és el vincle d'aquesta gran final, que és Svetislav Pesic. Avui tots dos conjunts han entrenat a la segona equipació d'aquest Mundial, en el segon pavelló d'aquest Mundial, i com dèiem, Pesic al centre de totes les mirades. Per què? Perquè recordem que Pesic va ser campió del món amb Sèrbia i Montenegro, malgrat que en aquell moment s'anomenava o diguem-ne competia sota el nom de Iugoslàvia el 2002. Abans havia guanyat amb Iugoslàvia l'Eurobàsquet el 2001, però és que aquella etapa hi va arribar just després d'un periple de 13 anys per Alemanya. El bàsquet modern alemany hi té molt a veure Svetislav Pesic, i de fet Pesic és el responsable del major èxit de la història de la selecció alemanya, el 1993, que va guanyar un Eurobàsquet. Alguns, t'anem a dir, alguns no havíem nascut, sí que havíem nascut, però vaja, en tot cas, fa molts i molts anys ja d'això, d'aquests triomfs de Pesic amb Alemanya, i avui, precisament, ha parlat el tècnic serbi d'aquesta bona relació, d'aquesta bona química i bon record que té amb el bàsquet alemany.
Una final sempre és especial. La meva experiència amb el bàsquet alemany és sempre positiva. He donat el meu millor temps com a entrenador en aquest bàsquet i m'han ajudat molt, en els bons i en els mals moments. Tinc molt bons amics a la federació i també tinc família allà, a Múnich, com ja sabreu, i estic molt lligat amb el bàsquet alemany.
I li hem preguntat també com veu aquesta final de demà.
Els dos equips volem demostrar que juguem un bàsquet d'equip. Tothom té unes expectatives grans amb els alemanys. Ells són un equip que tenen molta continuïtat. Porten 4-5 anys jugant junts, són una bona generació i juguen molt bé en equip. Ho estan fent excel·lent aquí a Manila. Han guanyat tots els partits d'aquest Mundial. Demà viurem un partit igualat. Dos equips demostrant un bàsquet coral, amb bones defenses, contraatacs, transicions ràpides. Els alemanys i nosaltres ens mereixem estar aquí. Així que no tenim cap mena de pressió.
Tot just el segon partit de la història de la Copa del Món entre Sèrbia i Alemanya. Recordem, Sèrbia sense, i es diu ràpid, sense el millor jugador del món ara mateix, que és Nikola Jokic, i sense també Micić, que seria el base titular de la selecció, i ha arribat fins a la final. Tot un mèrit.
Doncs sí, senyor. I donant-li aquest paper no tant de favorit com el dia de Canadà, Pesic, però sí també traient-se una mica la responsabilitat o el favoritisme de sobre, Dani, en aquesta prèvia, no?
Sí, és perfectament conscient de que ara totes les mirades estan centrades en Alemanya, en el que ha fet Alemanya. De fet, avui al matí hi ha hagut una xerrada molt interessant de Luis Escola, Pau Gasol i Carmelo Anthony, els ambaixadors d'aquest Mundial aquí a Manila, i tots tres, diguem-ne que coincidien en el mateix, que és el fet de que tothom mira Alemanya perquè sembla que ja ha fet la gran gesta, que és guanyar els Estats Units, i emocionalment això s'ha de gestionar per ara arribar a la cita definitiva, que és guanyar l'or. Mencionava i recordava, com fa moltes vegades Pogues al Covid, dient la feina no està feta, si es vol donar un consell a Alemanya, perquè el que toca és guanyar l'or. Però en qualsevol cas, Pesic, ja sabem, és gat vell. Està a punt de complir, els ha complert ja 74 anys, Xavi Puig, 74 anys, i és a punt de guanyar un or mundial.
Sí, que seria el seu segon or mundial, com abans recordava el Dani, amb el que va aconseguir també el 2002. Però Alemanya ho voldrà impedir. Anem a saber també com es viu a Alemanya, una situació històrica, com és una primera final mundialista per la selecció de bàsquet, amb un català que fa un grapat d'anys que treballa a Alemanya, entrenador, primer ajudant de l'Ulm, ara ja com a primer entrenador de... Ho dirà ell, el nom exacte de l'equip, perquè ho dirà segur molt millor que jo. Hola, Jesús Ramírez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Brunswick o... Brunswick.
Brunswick. Lowen Basketball Brunswick.
Aquest equip de la Brunswick primera la divisió alemanya, on hi ets des del 2021 aquí, Jesús, oi?
Sí, és ara comencem la tercera temporada.
La tercera temporada, després d'estar-te 6 anys a l'Ulm com a ajudant. És una fita històrica, això que està fent la selecció Alemanya-Filipines, no?
Sí. És històric. Com bé estàveu dient abans, el passat recent d'Alemanya és bo. L'any passat a l'Europeu ja van competir a molt bon nivell i continuen amb un grapat de jugadors que han estat a les finestres i que continuen allà, i sembla que han aconseguit fer un clic competitiu que anteriorment no passava. Anteriorment la pinta era bona, els cossos, els jugadors de bàsquet, el tamany eren, però no aconseguien fer aquest clic competitiu que els últims anys sembla que sí que estan fent.
El país està molt revolucionat, diries, amb aquest mundial que està fent la selecció, Jesús?
Doncs si et dic la veritat, sincerament no ho sé, perquè jo estic liat també amb la meva pretemporada. Tot el que m'arriba a mi és directament de la selecció, o sigui, de l'equip nacional d'Alemanya, perquè Dennis Schroeder és el propietari del club on jo estic treballant, o sigui, és el meu jefe, per dir-ho d'una manera.
Clar, que poca broma, espera, aturat aquí, que ho dius així com molt de passada. Schroeder és el propietari del club al que tu entrenes. L'estrella de la selecció alemanya, jugador dels Lakers, és el propietari del club on tu entrenes.
Sí, jugador de Toronto. Ara ha fitxat a Toronto, sí, ha estat als Lakers, ara va a Toronto, sí. Sí, ell és de Brunswick, ell és de la ciutat, i fa 2 anys i mig. De fet, quan jo vaig començar aquí, ell va adquirir la totalitat de les accions, es va fer el propietari únic, i és el propietari del club on jo treballo. I ell és, una mica el Marc Gasol de Girona, sent de la ciutat, sent d'aquí de Brunswick. I el que m'arriba a mi, per això et dic, no sé exactament com està funcionant Alemanya, si ho estan visquent, com viuen el futbol, que ho viuen molt, suposo que sí, però jo estic aquí també liat amb la meva pretemporada. Per exemple, demà juguem la nostra presentació contra l'Alba de Berlín, al nostre pavelló, i abans d'aquest partit de presentació posem la final, que elaborem juntament amb l'Alba de Berlín al nostre pavelló. Alba té també diversos jugadors a la selecció, bueno, i tenim part nostra, part del nostre sentiment o de la nostra organització està allà, des del nostre jefe. També Daniel Tais és d'aquí de Brunswick, tot i que va sortir a Ulm, jo el vaig agafar de jove a Ulm, també el conec bastant bé, i David Kramer, que és un jugador fitxat a Granada, suposo que el coneixeu, l'hem tingut aquí els dos últims anys. Llavors tenim diverses connexions amb la selecció i sé que estan fent les coses bé, sé que aquest caràcter competitiu que potser els hi mancava, Denis s'està encarregant de que vagi en aquesta direcció, i bueno, ja et dic, no et podria dir massa de com està en el país, et puc dir una miqueta on estem ara, i demà veurem el partit i esperem que guanyin d'or.
Amb el jefe hi tens contacte durant el Mundial o el deixes tranquil, que ja té prou feina?
No, el jefe... Ahir li vaig enviar... No, aquest matí li he enviat un missatge. Sé que ell no estarà celebrant ni estarà content, sé que ell voldrà jugar a la final demà per guanyar-la. Si no l'he felicitat, només li he donat ànims per la final i energia, que estarem al pavelló seguint-lo, i m'ha contestat que... Bueno, ja sabia que em contestaria, i parlo, abans de que marxava estar aquí, bueno, vam parlar de l'equip, del nostre equip, de Brands Wood, vam parlar de com pinta tot i desitjar-li sort pel Mundial i ja està.
És que ahir derroten els Estats Units, però és que no derroten els Estats Units. Per sobre de 110 punts derroten els Estats Units, que són paraules majors, això, Jesús.
Sí, sí, va ser un partit molt, molt interessant de veure, perquè Alemanya al final dels 12 jugadors o dels 8-9 que van estar a pista, jo crec que 7 estan a la NBA, o sigui, coneixien possiblement, coneixien el ritme, coneixien un ritme de possessió alta, ho coneixien aquest ritme i no van jugar altra cosa, van jugar el mateix. L'únic que sí que van tenir moments de partit que van ser intel·ligents, van saber jugar una mica més FIBA, bàsquet d'aquí de FIBA, van ser més determinants en algun moment tàcticament, també en quant a decisió, i això es van emportar el partit. No va ser fàcil, perquè al final va ser el partit es va decidir l'últim minut, tot i que Alemanya va anar per davant. Però va ser un partit molt interessant de seguir, quin ritme o quines decisions prendrien els dos equips i van jugar, diguéssim, de tu a tu. Sí. Tot i que Alemanya té pocs jugadors que poden jugar això, els germans Wagner, Dennis, Daniel, Bonga, Obst, potser va ser el jugador que va decantar una mica el partit, però no perquè va ficar, sinó per moments de partit que va ser intel·ligent, per mi va agafar decisions molt correctes i va decantar una mica la balança cap a Alemanya. Però va ser un partit molt, molt interessant pel meu punt de vista.
Dani, des de Filipines, alguna pregunta pel Jesús?
I tant, mira, Ops estan bojos ara mateix, ja a Obradoiro estan absolutament embogits amb Ops, perquè recordem que hi va jugar fa relativament poc, la 18-19, una, vaja, Ops ara mateix és diguem-ne, està de moda Obradoiro. Jo li volia preguntar al Jesús precisament en això que deia i que trobo molt interessant i que és el que s'ha explicat avui en la manera aquesta mena de sorpasso del bàsquet FIBA respecte al bàsquet NBA, o si m'ho permets, la invasió del bàsquet FIBA a la NBA, el fet de que abans, perquè un equip, diguem-ne, no NBA hagués de guanyar als Estats Units, s'havia de dur el partit a registres molt baixos, a un ritme molt baix, a una anotació molt baixa, a ser un partit, diguem-ne, lleig. En canvi, ara, els equips FIBA tenen prou coneixement d'aquest bàsquet per portar anotacions molt altes i fins i tot guanyar el mateix equip NBA. Llavors, ara mateix, Jesús, l'NBA ha de dur els seus millors jugadors per guanyar un Mundial?
No ho sé. Si et soc molt honest, no sóc gran expert de la NBA, no segueixo la competició, segueixo el que haig de seguir com a entrenador professional de bàsquet, però no m'hi fico al detall perquè no és un bàsquet que em crida. El que sí que podria dir és que Alemanya potser, juntament amb Canadà, són altres equips que estan més a prop del seu bàsquet, tot i que molts d'ells controlen el bàsquet FIBA, i aquesta combinació de conèixer un ritme alt i conèixer també l'Eurolliga, conèixer pues, una mica més, un altre tipus de decisió, un altre tipus de ritme, a Alemanya i a Canadà els ha pogut apropar a poder competir amb ells. Òbviament, jo crec que si porten els millors jugadors als primers espais de NBA, pues, possiblement sigui més difícil això que estic explicant per a Alemanya, guanyar-los. Però no s'havia vista perquè no ho conec, no tinc una resposta.
I pel que has vist en aquest Mundial, la final de demà entre Sèrbia i Alemanya, com la preveus?
Molt 50-50. El meu cor, o sigui, voldria que guanyés Alemanya per una mica el que he explicat, la identificació, una mica tot els anys que porto aquí. Voldria que guanyés Alemanya, però d'altra banda, si penso també com a entrenador una mica com podria jo preveure el partit, que potser possiblement després ho al revés o d'altra manera, Sèrbia en sap molt de competir. I competir amb aquestes finals, competir amb aquests moments de tallar momentums a l'altre equip, de tallar ratxes, això Sèrbia possiblement ho sap fer molt, molt bé. Serà molt interessant, ja et dic. Jo crec que està 50-50, no crec que Alemanya sigui favorita, però és la meva opinió, no ho crec, mirant qui és l'altre equip. Però és un partit a seguir, és un partit per disfrutar-lo i veure, bueno, veure com juguen.
Dani, una última des de Filipines.
Sí, només una molt ràpida. Parlant d'aquesta figura de Pesic, encara fa molts anys, però encara se sent l'ombra de Pesic a Alemanya? De fet, fa relativament poc que estava al Bayern. Per tant, encara es nota aquesta ombra?
Sí, sí, Pesic és molt, molt, molt respectat aquí. Ha estat molts anys aquí, a Berlín, a Múnich, a la selecció. Ha guanyat molt a nivell de club, a nivell de selecció. El seu fill encara és el general manager de Múnich. O sigui, és una família que, sense ser alemana de naixement, estan molt, molt vinculats al bàsquet d'aquí, a la BBL i al bàsquet. O sigui, és una família... Ell principalment és... està molt respectat. No està al dia a dia durant la Lliga quan comencem l'any passat, no és un entrenador que està en actiu, però sí que és un tema molt, molt respectat.
L'última, com es presenta la temporada, Jesús? Que, pel que tinc entès, la temporada passada va ser complicadota, oi? A nivell de lesions, de baixes, aquesta com es presenta a priori?
Espero que millor que la passada. espero que millor que la passada en quant a salut, en quant està posar jugadors a la pista. L'any passat va ser molt difícil de progressar perquè no vam tenir moltes lesions ja per la temporada i va ser difícil. Al final, la segona volta vam sortir amb un rècord amb un victòries i derrotes de play-off. La segona volta va estar bé, però la primera va ser difícil. I aquest any, bueno, com pots imaginar, la pretemporada tenim, tot i ser un equip petit, humil, tot el que he explicat al tenir Roder, no vull que ser ni Sònia que tenim cap tipus de privilegi, al contrari, som l'equip més jove de la Lliga els últims 3 anys, tenim pressupost molt ajustat, baix, el que sí que tenim un concepte i una identitat que des del Dennis vol que els jugadors alemanys joves millorin. Aquest any no podem tenir tants alemanys, però sent un equip encara petit, tenim jugadors de seleccions de Senegal, com a Marsila, d'Angola, com Gilson Bango, de Suècia, com Vara Jae, la República Txeca. O sigui, tenim jugadors de seleccions petites i de diferents nivells, però que han estat al Mundial, que volem que millorin. La idea inicial és que comencem la Lliga Sants amb tots els jugadors de la pista i a partir d'aquí veure com podem progressar. Ens han arribat, com et dic, els jugadors, doncs cada setmana ha arribat un jugador, des d'ahir estem tots, demà el partit contra Berlín serà la primera vegada que estem tots. Bueno, continuant anant, progressant, entenent-nos, integrant, i tinc bones sensacions. Ja et dic, si tenim més relacions, jo crec que farem una temporada, tot i ser jove, un equip molt jove, un equip una bona temporada.
Doncs toquem fusta, que les lesions us respectin. Clar, estava pensant que amb l'arribada de Pablo Lasso al Bayern de Múnich, d'entrenadors espanyols, que en sou 4 ja a la Bundesliga, o encara me'n deixo algun, Jesús?
4. Sí, a Pablo Lasso ha arribat a Múnich, també tenim a Israel a Berlín, que ja porta 3 com a head coach, si no ho dic malament, i un parell més amb Aito d'ajudant, i després estem Pedro Calles a Oldenburg, equip de Champions League, i jo a Brunswick, som 4 entrenadors. També hi ha algun ajudant i algun preparador físic, que amb el preparador físic és espanyol, o sigui, som diversos espanyols a la Lliga.
Bon percentatge de presència d'entrenadors espanyols a la Lliga Alemanya. Jesús Ramírez, un plaer, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre l'èxit de la selecció alemanya en aquest Mundial de Filipines. Que hi hagi molta sort aquesta temporada.
Moltes gràcies. Des d'aquí també voldria desitjar molta sort amb el Jordi Fernández, amb Canadà. És amic meu i està fent un treball... tota la seva carrera, tot i el que estem fora, de vegades no estem molt presents a Catalunya, estem a l'estiu quan anem a casa, el Jordi està fent el connector des de fa molts anys, i desitjar-li molta sort demà pel tercer i quart lloc.
Ens queda dir, i tant que sí. Jesús, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Demà aquest Canadà-Estats Units cobrirà la jornada, Dani, amb aquest partit pel tercer i quart lloc, buscant la medalla de bronze, Jordi Fernández, en la seva primera aparició com a seleccionador canadenc.
Seria històric per un tècnic català i per al Canadà, perquè tot just és la millor participació del Canadà a la seva història. Des de 1986 que no es veu en Canadà i Estats Units, això sí, les 7 vegades que han jugat, victòria dels Estats Units, que mai ha perdut un partit pel bronze. Pel tercer quart lloc sempre l'ha guanyat als Estats Units. En qualsevol cas, el Canadà, que té un, diguem-ne, un roster NBA espectacular. I li hem preguntat, hem parlat avui amb el Jordi Fernández, després escoltarem la conversa integral, el tu diràs, amb el Miquel Agut, però un extracte, un tast, perquè li hem preguntat com es recupera emocionalment ràpidament un equip després del cop de la derrota a semifinals.
Bé, el grup és molt bo, ja et dic, normalment això al final surt, no? Quan t'emportes un pal així, crec que tots volíem guanyar, al final també sobreposar-se tot, quan tens un bon grup doncs es sobreposen més ràpid, i bueno, el que he vist avui de moment és molt positiu, i bueno, esperar demà, estar frescos i a donar-ho tot.
A 2:15, no 3:15, per als despistats, un quart d'hora abans de, diguem-ne, els torns matinals habituals, 2:15 aquest Estats Units-Canadà.
2:15, no?
Ah, 2:15, perdó, mare de Déu, 2:15, perdona, Xavi, sí.
2:15 aquest Estats Units-Canadà, i quan faltin 20 minuts per les 3, és de 2:15 a RAC1, la gran final d'aquest Mundial de Bàsquet. Ja has sopat? Bueno, no, sí, ja no, millor no parlar de la teva alimentació.
No, per res.
Gràcies, jo, Dani, no, t'escoltem el tu diràs.
Molt bé. Gràcies, Puig, bona nit.
Superesports amb Xavi Puig.
Com tenim el partit del Barça d'handbol a la pista del Bidassoa, Gerard?
Doncs molt, molt, molt igualat. El Barça ha reaccionat perquè ha arribat a perdre de 4, ref, a qüestió d'un parell de minuts, 25-21, ara parcial de 3-0, favorable a l'equip d'Ortega, 25-24, continua dominant el Bidassoa, temps mort ara demanat per l'equip local. Des d'aquí, per cert, constatar que el marcador televisiu del partit de la Lliga Sobal és millorable, perquè diguéssim que el cronòmetre del temps va i ve, faria bé la Lliga Sobal d'arreglar-lo.